avui realment pinta molt interessant, però molt a les 9 del matí, la sessió de control del govern espanyol, que comença a les 9 i que seguirem en directe aquí al Món RAC1. Bàsicament perquè en les últimes hores ja els protagonistes no són els polítics, sinó les parelles dels polítics. A les últimes hores han sortit a la llum pública dues informacions que escalfen encara més la guerra oberta entre el PP i el PSOE, que tenen com a protagonistes les parelles de dos dels seus grans líders. És veritat que no les podem equiparar, no les podem posar a la mateixa alçada. Una és conseqüència de l'altra. És a dir, del merder d'Isabel Díaz Ayuso, jo ara m'invento aquí una Begoña Gómez, la de Pedro Sánchez. Anem a pams. A primera hora d'aquest matí, el Confidencial ha publicat que un jutjat de Madrid ha obert diligències per presumpte tràfic d'influències contra Begoña Gómez. Ja fa setmanes que la dona del president del govern d'Espanya està al centre de la diana de la dreta política i mediàtica de Madrid. Aprofitant el cas Coldo i les presumptes comissions amb la venda de mascaretes, s'ha intentat vincular Begoña Gómez amb diferents operacions sospitoses. Clar, encara ara veureu per què tot això és molt sospitós. Ara un jutge de Madrid ha decidit posar-se a investigar les seves relacions amb diverses empreses privades que van acabar rebent fons i contractes públics. Al capdavant de tot plegat hi ha el magistrat Juan Carlos Peinado, que, segons llegim el Confidencial, preveu ordenar ja la compareixença de diversos testimonis per delimitar l'abast dels negocis de la dona de Pedro Sánchez. Clar, i tu dius, i com ha arribat aquesta causa sobre la taula del jutge? Doncs a partir de la denúncia d'uns vells coneguts que teníem així com mig oblidats. Manos Limpias, aquest sindicat de l'ultradreta que estava darrere de moltes de les denúncies contra els líders del procés independentista. A la querella reclamen al jutge, òbviament, la citació com a investigada de Begoña Gómez. Això d'una banda. Repeteixo, és que és una cosa que ja... Recordem que Manos Limpias és qui també va contra... O sigui, és un molt mediàtic, és sortir els papers. Va contra la infanta Cristina, va contra Oriol Junqueras, va contra Jordi Turull, va contra la gent del procés, va contra Artur Mas... Això, clar. Anem a l'altra banda. Ahir mateix coneixíem novetats sobre la investigació per frau fiscal a la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, unes novetats, per cert, que desmunten gran part del relat esbombat per ella mateixa i des dels altaveus del Partit Popular a les últimes setmanes. El que vam saber ahir la tarda i que no sabíem fins ara és que Alberto González Amador, que és la parella de Díaz Ayuso, va proposar a la Fiscalia acceptar els delictes i assumir 8 mesos de presó i pagar més de 500.000 d'euros per evitar el judici. Va fer-ho a principis de febrer en saber que el Ministeri Fiscal l'investigava per frau i hisenda pels guanys milionaris que va aconseguir per la venda de mascaretes. La SER, El País i El Diario han tingut accés al document que l'advocat de González Amador va enviar a la Fiscalia amb la proposta d'aquest pacte. En el document, que té 8 pàgines, la parella de Díaz Ayuso admet haver comès 2 delictes de frau i accepta una condemna de 4 mesos de presó per cadascun d'ells. Segons el text, aquest home, González Amador, també es compromet a pagar a Hisenda la quota que hauria defraudat, més interessos i una multa del 40% d'aquestes quotes. En total, més de 500.000 d'euros. A més, accepta íntegrament els fets investigats, però vincula l'acord a una condemna que eviti l'entrada a presó. La Fiscalia, però, ha rebutjat la proposta i exigeix que aquest home assumeixi també un delicte de falsedat documental perquè l'acusa d'haver fet servir un entramat de factures falses per defraudar la hisenda pública. Aquesta revelació, com dèiem, desmunta bona part dels arguments que fins ara havia fet servir el govern de Madrid i l'entorn de Díaz Ayuso per defensar que no s'havia comès cap delicte i que tot era una maniobra del govern de Sánchez. De fet, Díaz Ayuso va arribar a dir que era una campanya contra ella en què estaven implicats tots els poders de l'Estat i va defensar que en realitat era Hisenda la que devia més de 500.000 d'euros. És ben bé que el procés ha agafat el pont aeri, eh? És ben bé que el processisme ara el té Isabel Díaz Ayuso. Una de les primeres reaccions a aquesta notícia és precisament la de Miguel Ángel Rodríguez, la mà dreta de Díaz Ayuso, que va a la seva. En una piulada a Twitter diu que té la sensació que el fiscal general de l'Estat acabarà a la presó. Pam! I afegeix, la cacera de Pedro Sánchez contra Díaz Ayuso els va malament. Espanya no és Venezuela. També recorda que això és una opinió personal seva, feta, diu, des del meu telèfon personal, desvinculant-se de les seves responsabilitats a la govern de la Comunitat de Madrid. Això és molt Joan Gaspar, que uns dies parlava com a president i l'altre com el soci. Doncs Miguel Ángel Rodríguez un dia parla com a cap de gabinet de Díaz Ayuso i altre com a ciutadà de peu. Tot això, avui s'ha de reunir la cúpula fiscal per decidir si s'accepta o no la querella que va presentar la parella de Díaz Ayuso, la querella que va presentar la parella de Díaz Ayuso per investigar qui va filtrar que el seu advocat estava negociant un pacte amb la fiscalia. Però el Mundo ja avança que sembla que la majoria de fiscals consideraran que no hi ha delicte i, per tant, no hi haurà investigació. Per tant, haurien d'estar molt pendents del que passarà a partir de les 9 al cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Congrés. Ho farem com cada dimecres, Xavier Melero, Ana Gómez, Ferran Casas, Ramon Rovira i Mònica Hernández. Després saludarem Pablo Iglesias i Enric Juliana en una nova edició del Madrid DF i cap a quarts d'11 hi afegirem també el periodista John Sistiaga, que avui estrena a 4 el programa Otro Enfoque, que arrenca precisament amb una entrevista amb el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Mar Miguel Ángel Rodríguez, i també amb la participació de Pablo Iglesias. Però, esclar, a Madrid encara també comentarem amb tots ells, amb tots els tertulians, una altra de les notícies del dia i que promet portar a cua i que durarà setmanes el debat. És una reforma fiscal que està a punt d'aprovar el govern de la Comunitat de Madrid, ergo el govern de Díaz Ayuso, i que ja s'ha batejat com la llei Mbappé. Per què? Doncs bàsicament perquè, entre altres coses, permetrà als estrangers que s'instal·lin a Madrid paguin allà els impostos d'esgravar-se un 20% de totes les inversions que facin. Vindria a ser una segona versió de la reforma de fa 20 anys, el 2005, en aquell moment es va batejar com la llei Beckham, també perquè els estrangers poguessin pagar menys impostos. La llei busca atraure inversors de fora que vegin Madrid com una mena de paradís fiscal on s'hi poden instal·lar i estalviar-se una bona picossada. Per tant, la mesura no només beneficiaria Kylian Mbappé, si finalment fitxa pel Real Madrid, però a la capital tothom dona per fet que el futbolista francès, en cas de fitxar, serà el primer a beneficiar-se'n. Díaz Ayuso perseguia des de l'any passat tirar endavant la mesura, però no va poder culminar-la perquè va topar amb l'oposició de Vox, que li va tombar. Ara, però, el PP governa majoria absoluta i, per tant, ningú podrà frenar. Sabent-se guanyador, el govern de Madrid ha decidit recuperar-la i l'aprovarà a les setmanes que venen, per tal que estigui a punt previsiblement just abans de l'estiu, coses veré de Sancho quan s'ha de concretar l'arribada d'Mbappé al Bernabéu. Com dèiem, la llei estableix una deducció del 20% de les inversions, tant en borsa com en empreses no cotitzades i actius financers, que facin els estrangers que fixin la seva residència a Madrid durant el seu primer any a la capital d'Espanya. Això faria, segons alguns mitjans, que Mbappé pagui molt menys del que hauria de pagar en condicions normals d'IRPF. Com acostuma a passar amb reformes com aquesta, tot és molt complex i pot haver lletra petita. Per tant, per entendre-ho bé, avui cap a les 10... parlarem amb Joan Pagès, catedràtic de Dret Tributari i Financer de la Universitat Rovira i Virgili. En tot això, el Barça no baixa els braços i té decidit recórrer el gol fantasma de Lamine Yamal a la justícia ordinària. Segons ha pogut saber RAC1, el club blaugrana ha demanat a la Federació Espanyola els àudios i les imatges del partit contra el Real Madrid, però li han dit que no. Per aquest motiu, ara m'ho peça en una altra direcció, que és la judicial, és a dir, que un cop esgotada la via de la justícia esportiva, ara serà un jutge qui decideixi si la Federació Espanyola ha d'entregar el material perquè el Barça revisi el gol de Yamal o no. Mentrestant, el relat al Bernabéu és radicalment diferent. Allà és el Real Madrid qui se sent perjudicat per l'arbitratge de diumenge, de César Sotogrado, després de 24 hores sense diniasa ni bèstia. Real Madrid Televisió, hombre, ha tornat a la càrrega. I, evidentment, com és habitual, ho ha fet per malparlar dels àrbitres i del VAR. Concretament, se centra en dues de les accions més polèmiques. La primera és el 0-1, que marca Andreas Christiansen. Des de la televisió del Club Blanc asseguren que el danès del Barça va fer falta Toni Kroos en el moment que fa la rematada, però és que també es queixen del famós gol fantasma de Lamine Yamal, malgrat que la decisió de l'àrbitre els va afavorir. Segons ell, no cal donar-hi més voltes, perquè abans hi havia un fora de joc posicional de Pau Cubarsí.
Nadie dice nada del clarísimo fuera de juego posicional de Cubarsí. El central del Barcelona está claramente en el campo visual del portero madridista. Dos jugadas importantes del clásico, de las que apenas se está hablando.
A banda de la polèmica del clàssic, l'actualitat del Barça també passa per les seves dificultats amb el fair play financer. Ara bé, sembla que Joan Laporta comença a veure la llum al final del túnel, tal com va venir a dir ell aquí al món a RAC1 quan ens va visitar, que deia que tranquils, que econòmicament va millor. Tal com us vam explicar ahir al Tu diràs de RAC1, el club blaugrana es va reunir amb Javier Tebas fa només uns dies i tant una part com l'altra són molt optimistes que el Barça pugui fitxar amb normalitat aquest estiu. És a dir, que per cada euro que surti en pugui entrar un altre. En aquest sentit, avui tant Mundo Deportivo com l'Esport posen el nom del jugador del Manchester City una altra vegada, Bernardo Silva, com la gran il·lusió de la direcció esportiva. Pel que llegim, el portuguès té una clàusula de 58 milions i estaria disposat a rebaixar-se el sou per jugar al Barça. Mentrestant, a França, el diari Le Parisien publica que el PSG té ja mal entre cella i cella. Sembla ser que el club de Luis Enrique va boig per incorporar el davanter al Barça la temporada vinent, segons Le Parisien. Un cop dit això, recordem que Lamine té contracte amb el Barça fins al 2026 i una clàusula prohibitiva de 1.000 milions d'euros. I per cert, que avui la gran majoria de diaris es fan ressò de la notícia de que el Barça tindrà el primer equip femení amb un avió propi. El Barça ha arribat a un acord històric amb Vueling fins al 2026 i divendres estrenarà un avió personalitzat amb els colors del Barça i la imatge d'algunes de les estrelles de l'equip. Un quart i un minut de nou del matí, tres premis Nobel de la Pau i desenes de personalitats i organitzacions per drets humans impulsen un manifest de suport a Ruben Wagensberg. Entre els sotasignants hi trobem Jody Williams, Nobel de la Pau el 1997, Alfonso Pérez Esquivel, que va rebre el guardó el 80, o Neyetza Mouri, que el va rebre el 2015. En aquest manifest, els tres critiquen l'acusació de terrorisme que s'imputa a Ruben Wagensberg en el cas del tsunami democràtic. De fet, alerten que aquest delicte s'està usant cada cop més arreu del món per perseguir dissidències polítiques. Justament a matinada s'ha obert un portal web que es diu justiceforwagensberg.com, justiceforwagensberg.com, on s'explica el cas del diputat d'Esquerra al Parlament. Per cert, que a les últimes hores el jutge que investiga el cas del tsunami democràtic, Manuel García Castellón, que surt també com el julivert a totes les salses, ha rebut una nova galleda d'aigua freda, aquesta vegada per part de la Guàrdia Civil. Un informe de la policia assegura que no hi va haver incidents en una protesta contra el rei que el magistrat de l'Audiència Nacional vinculava al tsunami democràtic. García Castellón havia demanat informació a la policia sobre la primera visita que van fer els reis a Catalunya després del confinament. A tot això han sortit a la llum noves revelacions sobre l'operació Catalunya que demostren fins a quin punt el govern de Mariano Rajoy del PP tenia entre cella i cella ensorrar la reputació de la família Pujol per intentar fer descarrilar l'independentisme. El periòdic explica avui que l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, tenia informació sobre les irregularitats fiscals de la família Pujol des de, com a mínim, fa 10 anys, el 14. Segons explica el periòdico, Cristóbal Montoro rebia de manera puntual novetats sobre les causes que esquitxaven la família a través de correus que li feia arribar al seu cap de gabinet. Que un càrrec polític espanyol s'assabenti dels detalls d'un procés judicial en marxa és un fet totalment anòmal i punible. Els correus provinents de l'Agència Tributària els rebia el cap de gabinet de Cristóbal Montoro. En aquests mails s'hi descrivia com el jutge de la causa reclamava col·laboració a vigilància duanera per investigar les activitats il·legals dels Pujols. Alguns dels textos detallaven com causes com la que afectava Oriol Pujol i les comissions que cobrava a canvi d'adjudicacions d'ITVs. Un altre correu fins i tot advertia Montoro que ja coneixia dues de les quatre causes obertes contra els Pujol. I també s'havia informat l'aleshores ministre sobre la denúncia de Victòria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, pels diners en efectiu que s'havien traslladat a Andorra. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Encara sobre l'operació Catalunya, res, un breu. L'única investigació oberta fins avui sobre el tema acabat en un calaix. És la que havia obert la Fiscalia Superior de Catalunya per les maniobres de l'anomenada policia patriòtica contra l'anterior fiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. Finalment, l'actual fiscal Francisco Bañeres ha decidit arxivar-lo. 8 i 19 minuts. Mentrestant, l'Audiència Nacional torna a investigar el cas Pegasus. Ho fa després que la justícia de França aconseguís fer algun pas endavant que ara el tribunal vol aprofitar. El jutge que porta el cas considera que pot reactivar-se la investigació per aclarir d'una vegada per totes qui va espiar el mòbil de Pedro Sánchez i tres dels seus ministres. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, l'Audiència Nacional mou fitxa i reobre el cas Pegasus. El jutge vol combinar la informació del CNI amb la investigació que les autoritats franceses van fer el 2021. Creu que així podran arribar a bon port. Una de les afectades per Pegasus, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aplaudeix el moviment de l'Audiència Nacional.
Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Todo lo que pueda servir para esclarecer los hechos. Fuimos nosotros los que cuando tuvimos conocimiento de que había habido una infección en nuestros teléfonos, lo pusimos en conocimiento de la Audiencia Nacional. Creemos plenamente en la justicia, que la Audiencia Nacional seguirá haciendo estas investigaciones de común acuerdo con Francia.
L'Audiència Nacional havia donat per mort el cas el juliol passat després que Israel, el país de Pegasus, es negués a col·laborar amb la justícia espanyola.
Tot plegat quan el jutge que investiga l'espionatge al president aragonès continua sense treure l'aigua clara sobre l'ús de Pegasus. Sí, l'ús de Pegasus per part del CNI va ser legal o no. Davant d'això, Amnistia Internacional lamenta la lentitud de l'Estat a l'hora de la investigació del cas. També alerta que l'arxivament d'algunes de les causes que investiguen l'espionatge als líders independentistes contribueixen a perpetuar el clima d'impunitat. Ho fa en l'informe anual sobre l'estat dels drets humans arreu del planeta i que s'ha publicat aquesta matinada. Atenció, eh? Amnistia Internacional diu que és molt lent el que està passant a Espanya i que l'arxivament d'algunes de les causes contra els independentistes i que s'hagin arxivat contribueixen a perpetuar aquest clima que sembla que té d'impunitat l'estat espanyol, Eudal Martínez.
L'informe també pica el crustó a l'Estat per la falta de voluntat política a l'hora d'investigar la tragèdia a la tanca de Melilla d'ara fa 2 anys i les morts a les residències durant la pandèmia. Amnistia Internacional creu que casos com aquests, o com també el de Pegasus, perpetuen la impunitat. N'ha parlat a RAC1 la coordinadora de l'organisme Catalunya, Adriana Ribas.
Sembla que en els casos dels membres del govern espanyol hi ha una mica més de novetats en les vies judicials, però els altres estan absolutament estancats i, per tant, deixen aquestes persones en una situació doncs, d'indefensió. No tan sols vulnera el dret de les víctimes a obtenir justícia i reparació, sinó que envia un missatge molt desencoratjador a la societat i erosiona l'estat de dret.
Amnistia creu que reformar la llei de secrets oficials seria un bon punt de partida per avançar en la investigació d'aquests casos. L'entitat, per cert, també lamenta que la nova llei que regula els lloguers no s'apliqui a totes les comunitats. Diu que això vulnera la igualtat de drets de la ciutadania.
I això pel que fa a Espanya, però l'informe d'Amnistia Internacional també alerta d'un greu retrocés en el respecte dels drets humans a escala mundial i avisen que l'augment de la intel·ligència artificial reforça la discriminació i la vigilància de la població d'alt.
Si Amnistia parla de moment fosc pels drets humans a escala global, lamenta que les ofensives d'Israel a Gaza i de Rússia a Ucraïna estan menystenint el dret internacional i alerten que la proliferació d'eines tecnològiques basades en la intel·ligència artificial contribueixen a aquesta vulneració.
Hem pogut documentar sistemes de reconeixement facial que s'estan utilitzant per controlar protestes o països que han confiat la governança de la migració i el control de fronteres a tecnologies que són abusives, no? I aquest tipus de mecanismes sense marc normatiu el que estan fent és perpetuar i reforçar la discriminació, el racisme, la vigilància desproporcionada i legal.
És per això que Amnistia demana lleis més contundents per regular la IA. Creuen que és especialment important en un any com aquest, amb diverses eleccions clau a escala internacional com les que hi haurà al novembre als Estats Units.
Ni el fred, ni l'amenaça de pluja, ni que Sant Jordi tornés a caure en un dia feiner van evitar que Catalunya visqués ahir una diada preciosa, massiva i festiva als carrers. Durant tot aquest dimarts, els centres dels pobles i ciutats van ser un autèntic formiguer, riuades de gent amunt i avall des de primera hora i fins al vespre. A l'espera de les xifres definitives, el gremi de llibreters confia haver igualat o superat el 1.070.000 llibres que van vendre al Sant Jordi de l'any passat, que va ser una diada de rècord. I els floristes esperen fregar els 7 milions de roses venudes, tot i que creuen que la xifra podria haver estat molt superior si no fos perquè hi ha intrusisme. Calculen que arran de les paradetes il·legals de roses, ells han perdut al voltant, ahir, només ahir, de 10 milions d'euros, Laia Framis.
El gremi de llibreters calcula que el 54% dels llibres que s'han venut aquest Sant Jordi són en català i un 46% en castellà. Aquests dies les llibreries faran recompte, avui sabrem exactament quants llibres s'han venut i dilluns faran públic el rànquing de llibres més venuts. Tot i així, el seu secretari tècnic, Maria Marín, recordava al nou C de RAC1 que aquests títols representen una fracció molt petita del que es ven per Sant Jordi.
Els 10 llibres més venuts per Sant Jordi mai han superat el 6% del que es ven aquell dia. O dit al revés, el 94% dels llibres no és cap d'aquests que surten aquestes llistes.
Pel que fa a les roses, el 90% de les que s'han venut són vermelles i el president del gremi, Joan Guillén, deia al nou C de RAC1 que confia en haver superat les vendes de l'any passat.
Jo crec que no s'ha arribat a aquests 100 milions de roses. Faltarà una miqueta, es milloren els números de l'any passat, per suposat, però nosaltres la xifra que ens quedem és que el que és el sector professional hem superat els 2,5 milions de roses venudes, no? Ja sabeu que sempre estem parlant de l'intrusisme, llavors per nosaltres és un goig.
També lamenta que probablement aquest sigui l'últim Sant Jordi amb roses produïdes a Catalunya. Ho atribueix a la falta de relleu generacional i a la globalització.
A tot això, aquest any, com ja havia anunciat el gremi de llibreters, no hi ha hagut el tradicional rànquing dels llibres més venuts que sempre generava polèmica. Però sí que s'han fet públiques unes llistes amb els 5 títols per gènere que fins ahir a les 6 de la tarda havien tingut més tirada. Pel que fa a la ficció en català, Història d'un piano de Ramon Gené, Aprendre a esquivar les bales d'en Xavi Coral, ahir tots dos ho celebraven al nou C de RAC1, tot just després de saber-ho.
La veritat és que estic una mica aclaparat, perquè no, No, o sigui, no va ser mai la pretensió d'aquest llibre arribar fins aquí on ha arribat avui.
No, bueno, ara ens tancaran el llum i mirem...
Que
anem a sota un fanal aquí en un banc, que hem d'atendre tota la gent que hi ha aquí, que són encara uns quants, doncs, home, no puc marxar sense atendre a tothom.
Tot això també hem triomfat Ocàs i fascinació, de l'Eva Baltasar, o altres obres d'autors internacionals traduïdes al català. Repassem tota la llista amb l'Adrià Garcia.
Tot i que no en aquest ordre, Un animal salvatge de Joel Dicker i Blackwater U, la riuada de Michael McDowen completen aquest top 5 de llibres de ficció més venuts en català. De fet, també són dos dels títols més buscats en castellà, al costat de La grieta del silencio de Javier Castillo, Tres enigmes para la organización de Eduardo Mendoza i En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez. Pel que fa a la no ficció en català, els més venuts han estat Cremo de Maria Nicolau, Ments preclares de Quim Monzó, Torfoc encès de Carles Porta, Tres mesos de vacances de Neus Rossell i La teva salut comença aquí, de Xavi Verdaguer, que també ha sigut un dels més buscats en castellà, juntament amb l'últim llibre de Marian Rojas Estapé, Recupera tu mente, reconquista tu vida, Anatomia del mal, de Jordi Wild, Hábitos atómicos, de James Clear, i El problema de ser demasiado bueno, de Xavier Guix. Entre els llibres infantils i juvenils en català de més èxit hi ha volums com Jo primer, de Miriam Tirado, o El porno no mola, d'Anna Salvia i Cristina Torrón. En castellà destaquen obres com Alas de sangre i Alas de hierro o El jugador número 12 de la Kings League.
I d'entre les imatges de riuades de gent que avui complen les portades dels diaris, ens ha cridat l'atenció una. Les últimes hores està la foto d'obertura del web de La Vanguardia. És una imatge del fotoperiodista Jordi Borràs, que acostuma a fer unes fotos sensacionals, que té una història molt curiosa al darrere. Si veu un noi i una noia fent-se un petó, una foto tan maca a la Rambla de Barcelona amb una rosa a la mà. La foto és preciosa. És preciosa. El cas és que aquesta fotografia d'en Jordi va posar al descobert una relació secreta. Secreta fins ahir. El Jordi Borràs reconeix que va capturar aquell instant sense demanar permís a la parella.
Ha sigut un petó molt sincer. Al mig de la Rambla, la gent passava pel costat i amb ell se'ls ha aturat el món i s'han fet un petó molt únic. Bé, potser té un amor secret, però clar, estaven al mig de la Rambla, que l'he vist jo i les 2.000 persones que vinen al voltant. Per tant, sempre procures agafar aquell petó que veus que no és un petó clandestí.
Ahir a la nit, el 9C de RAC1 va ajuntar tots els protagonistes. Pep Tormos.
Un dels dos fotografiats va resultar ser germà de la Clara Molins, subdirectora del Via Lliure. Ahir, el 9C de RAC1 explicava com i quan es va assabentar de la imatge.
Aquesta noia és una parella nova del meu germà i que ha portat molt de secretisme, diguéssim, perquè, clar, és la primera vegada que la veiem i la veiem en aquestes circumstàncies. Ha sigut un impacte. A més, ha donat la casualitat que en aquell moment jo estava dinant amb els meus pares. Ostres, aquest no és el Toni, no?
I el seu germà Toni, que protagonitza la imatge amb la seva nova parella, una madrilenya, admetia que no n'era conscient que li feien la foto.
Hi ha hagut un moment que ens hem enfrescat en el petó i, bueno, de fet, portem tot el matí com completament a la bombolla, en aquesta bombolla, i realment no ens n'adonàvem massa del que estava passant al nostre entorn. Després del petó aquest ha passat just això que em diu la Cris. Escolta, que hi havia com paparazzi tot el rato, com revoltejant aquí en un estol, que ens han acribillat a fotos.
Fa tot just un mes que han començat a sortir i arran d'aquesta foto reconeix que tots dos han rebut missatges d'amics i fins i tot d'exparelles.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa l'escriptor i dramaturg i col·laborador del món a RAC1, Marc Artigau.
Ara que ja hem recollit la paradeta, que els déus meteorològics han respectat les voluntats dels llibreters, avui que les llistes dels més venuts han destapat el cava, penso en com ha canviat Sant Jordi en els darrers anys. Feia temps que no passejava pel centre de Barcelona un dia tan especial. Últimament m'ha tocat viure'l des de l'altra banda. Per això, amics autors, us mirava i admirava, perquè sé el que és esperar que vingui algú per una firmeta, conec la mirada curiosa i despectiva dels qui passen i revisen el llibre i el tornen a deixar. Jo també he contemplat perplex la cua de lectors dels youtubers, o de la dona aquesta que surt a la televisió i ho fa tan bé que li han donat un premi. Recordo, d'adolescent, passejar per aquests mateixos carrers, plens de gent però transitables, i em pregunto si morir d'èxit es deu semblar molt això. Ahir que era impossible avançar sense disculpar-te amb un desconegut, que llegies els cartells dels escriptors però no els veies, que pagar per un llibre era una odissea. I avui sento meravellat els milions de llibres que s'han venut i em pregunto, quants d'aquests llibres s'acabaran llegint? Això, potser, en el fons, és el menys important. Hi ha moltes taules per falcar i moltes potes que ballen.
Quin minut més brillant del Marc Artigau. Quin minut més brillant. Per cert, recordeu la carta d'una lectora de La Vanguardia que ahir ens va deixar amb la incògnita de quin llibre s'estava llegint? La signava la Paula Framis i deia així: Estic llegint un llibre que al principi em feia molta mandra. Era el típic que tothom recomanava, d'aquells de les llistes del 100 que has de llegir, que publica The New York Times de tant en tant. El que queda molt bé a les fotos, que et fa semblar intel·lectual i un lector amb un gust excel·lent, però que no pots treure de casa perquè té més de 1.000 pàgines. Fa 15 dies que no llegeixo, no perquè no m'estigui agradant, sinó perquè no vull conèixer-ne el final. M'ha trencat per dins, m'ha fet plorar, m'ha fet adonar de moltes coses de la vida adulta que ni tan sols contemplava, i ara crec que no sabré viure sense ell. La reticència a la lectura d'aquest final, ben segur tràgic i esquinçador, és la meva resistència al canvi i a viure noves experiències, o és només la por a l'inici d'una reflexió més profunda sobre la història que acabaré de llegir i totes les seves lliçons. No deia quin era el títol del llibre, no sortia. Doncs bé, només llegir-ho ahir, la Paula, que és d'Escamp, d'Andorra, es va posar en contacte amb el món RQ perquè ens estava escoltant i ens va donar el títol del llibre que ahir no sortia publicat a La Vanguardia. I és ben bé que des del moment que vam parlar d'aquest llibre, és ben bé que va passant coses extraordinàries, com per exemple que el dia anterior, precisament, jo n'havia comprat 2 d'aquests llibres per regalar, perquè me'ls havien recomanat. Però és que a més, avui Xavi Pardo, company de la redacció d'informatius de RQ, em diu que és un llibre que va sortir fa uns anys, fet, com li agrada tant al teatre, a partir d'una dramatúrgia que se n'havia fet, va comprar el llibre i li va entusiasmar. Però és que a més, la presentadora de TV3, l'Helena García Melero, ens ha enviat un missatge aquest matí dient que és una meravella de llibre i que ens encantarà. Però és que a més, ahir vam anar a la casa del llibre del Passeig de Gràcia de Barcelona i demanant un llibre va aparèixer un dels joves amb molta cultura literària i ens va dir, aquest, regala aquest. Però no només això, va passar exactament igual a l'EFNAC de l'Illa, que també hi ha cultura literària, i ens van dir, aquest. I ara tothom està pensant, i quin coi de llibre és aquest? Doncs es diu Tan poca vida, de Hania Yanagihara. Ja té uns quants anys, però tinc la percepció que a partir d'avui viurà un nou boom. Tan poca vida. 1.000 pàgines de Hania Yanagihara. És el llibre que ahir no apareixia en aquesta carta i que sembla gairebé una història preciosa d'una carta al lector de La Vanguardia que no se sap el nom del llibre, que a partir d'aquí tothom intenta cosir el llibre i apareixen des d'una presentadora de televisió a un redactor d'informatius amant del teatre fins a llibreters de la Casa del Llibre i de l'EFNAC de l'Illa i d'un programa de ràdio. Històries de la vida, tan poca vida, de Yanagihara. I a tot això ja tenim guanyador el concurs del lot de llibres de Sant Jordi que vam fer ahir. Vam rebre una bestiesa de correus i després del sorteig ja podem dir que la persona que s'emporta 41 llibres que regalem és Elisabet Sales Mecías. Enhorabona, Elisabet, i que vagi ampliant, doncs, la prestatgeria. 8:33 minuts, una desena de plataformes com Google, Amazon, Meta, OpenAI, creadora del ChatGPT, es comprometen a protegir els menors dels perills de la intel·ligència artificial. Totes elles han firmat un manifest on que ha impulsat una organització contra els abusos infantils, anomenada TORN. És un document en què asseguren que entraran i desenvoluparan els seus models d'intel·ligència artificial amb l'objectiu de combatre la difusió de les imatges sexuals de menors generades a través de les noves tecnologies. Totes aquestes empreses tenen aplicacions que permeten crear fotos, textos o sons des de zero a través de la intel·ligència artificial. Algunes d'aquestes imatges són de gent despullada, fins i tot de menors, en què es posa la cara de persones reals en cossos artificials. Doncs bé, ara totes aquestes plataformes s'han compromès en un document a entrenar els seus sistemes per poder identificar quan els menors siguin objectes d'aquest tipus d'imatges sexuals i esborrar-les abans que es disfonguin per grups de WhatsApp. Mentrestant, els Estats Units continuen la seva lluita contra TikTok i han fet un pas més per prohibir l'aplicació. El Senat nord-americà ha aprovat aquesta matinada la llei que ja s'havia començat a tramitar al Congrés el mes passat i que podria acabar vetant la xarxa social al país. Això sempre que no es desvinculi de la seva empresa matriu, que és la xinesa ByteDance. El motiu és que les autoritats dels Estats Units creuen que posen perill les dades personals de la ciutadania. Un cop aprovada per totes dues cambres, la llei passarà ara a mans directament del president Biden, que ja ha deixat clar que l'aprovarà. Quan ho hagi signat, començarà el compte enrere de 9 mesos, que es pot ampliar un any, perquè ByteDance es vengui l'APP. I si no ho fa, serà llavors quan TikTok desapareixeria de les botigues d'aplicacions dels Estats Units. A Tailàndia s'allunya la possibilitat que hi hagi pena de mort per Daniel Sancho. Fons de la Fiscalia han reconegut que els està costant molt demostrar que hi havia premeditació en la mort d'Edwin Arrieta. Avui ha declarat l'advocat espanyol de la família de la víctima, una declaració que s'ha fet amb l'objectiu de demostrar el perjudici de calés que ha suposat la pèrdua d'Arrieta pels seus pares perquè ell era l'encarregat de mantenir-los i així poder demanar una bona indemnització. Anem en directe a l'acord provincial de Koh Samui a Tailàndia amb l'enviada especial de RAC1, Mar Poyato.
El cas és molt complicat, no hi ha arma del crim, no s'ha trobat el tòrax de la víctima, part essencial per determinar les causes de la mort, i no hi ha restes d'ADN d'Edwin Arrieta als ganivets que Daniel Sancho va comprar al supermercat. Per tot plegat, la fiscalia i la coacusació reconeixen que és molt difícil demostrar que hi va haver premeditació. Això ho ha explicat l'advocat espanyol de la família Arrieta, Juan Gonzalo Espina.
El Ministerio Fiscal y la acusación estamos solicitando que sea condenado por un asesinato con premeditación o sin premeditación. Es importante porque la familia considera que lo que realizó Daniel Sancho fue acabar con la vida de Edwin con una idea preconcebida antes de que este viajara a Koh Phangan. Sin embargo, esto es la dificultad que tiene este procedimiento y que sea el juez quien pueda determinar si efectivamente lo que hizo Daniel Sancho había sido un plan.
El pare de l'acusat, Rodolfo Sancho, que està molt implicat en la seva defensa, diu que cada vegada està més clar que tot va ser fruit d'una baralla.
No sé, sé lo que aportó ayer y que reconoció que había una pelea, cosa que me alegra mucho, que por fin se dé cuenta.
Dijo que había sido una muerte violenta.
Las peleas son violentas, ¿no?
La sessió d'avui ja s'ha acabat, el judici es reprendrà demà amb els testimonis ja de la defensa. Primer declararà l'acusat, Daniel Sancho, i després ho farà el seu pare, l'actor Rodolfo Sancho.
I d'un cas mediàtic a un altre. L'Audiència de Barcelona dona la raó... Perdó. Tornem-hi. L'Audiència de Barcelona dona la raó a Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, a la seva batalla contra Netflix. Fa 7 mesos, la seva advocada va demanar paralitzar l'estrena de la sèrie El Cuerpo en Llamas. Rosa Peral trobava fora de lloc que fes referència a les seves filles i demanava almenys poder veure ella abans els capítols per saber si vulneraven el seu dret a l'honor, a la intimitat o el de la família. Quan va presentar la demanda, un jutjat de Vilanova la va desestimar perquè Peral no havia pagat els diners necessaris per exercir aquest tipus d'accions. La seva advocada va al·legar que no podia perquè estava a la presó i pendent de pagar 800.000 euros d'indemnització a la família de la víctima. Ara l'audiència estira les orelles a aquest jutjat de Vilanova i dona la raó a Peral. Això implicarà reobrir el cas, però la seva defensa diu que ara el mal ja està fet i no descarta reclamar danys morals i, per tant, calés. Quan falten menys de 2 dies perquè comença la campanya electoral per les eleccions del 12 de maig, a Ferraz ja donen per fet que Salvador Illa serà el pròxim president de la Generalitat. Creuen que governarà en solitari i que Pedro Sánchez podrà continuar a la Moncloa a canvi de concessions a Junts i Esquerra. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Ferraz posa el mateix sac, Bildu i el BNG, que no governen ni a Euskadi ni a Galícia, amb Junts i Esquerra. El PSOE busca el mateix tipus d'acord. Concessions per mantenir suport, però deixant clar que Illa governarà en solitari perquè guanyarà les eleccions i quedarà molta distància de l'independentisme. Ferraz dona per fet que no hi haurà majoria independentista i que la segona opció, un tripartit d'esquerres, tampoc és plausible, que en l'actualitat no seria viable un govern a tres amb PSC, Esquerra i Comuns. Aquestes fonts socialistes es mostren molt crítiques amb els Comuns per tota la pel·lícula dels pressupostos a Catalunya. Encara una frase més, que el suflé de Puigdemont, amb el seu retorn, s'ha aturat i de mica en mica va caient.
Una victòria que veu en clara tot i les compareixences que aquesta setmana Salvador Illa va fer sobre el cas Koldo. Avui a la tarda, per ser a partir de les 4, Illa torna a Madrid per comparèixer en aquest cas a la Comissió del Senat. L'exministre de Sanitat i ara candidat socialista català s'enfrontarà a una altra ronda de preguntes sobre el tema de les mascaretes a ben poques hores perquè arrenqui la campanya electoral. Arnau Mañé, Madrid.
Sí, repetició de la jugada 48 hores després. Serà la versió descafeinada del que va passar al Congrés aquest dilluns. L'escenari és diferent, el Senat, els actors són secundaris, però els arguments i les preguntes, si fa no fa, seran les mateixes. L'exministre de Sanitat haurà d'aclarir ben bé quina va ser la relació amb Koldo García. El Congrés va dir que només es va reunir un cop amb el cervell de la trama. Fons del PP asseguren que aquesta tarda ficaran la banya sobretot en això. Especialment volen centrar-se en les contradiccions entre Illa i el seu cap de gabinet. Víctor Francos va parlar parlar de fins a 3 reunions, això sí, molt curtes. Els populars volen aprofitar aquestes contradiccions a les portes de la campanya electoral, un context en què, evidentment, com ja va passar al Congrés, Esquerra i Junts també volen portar l'aigua al seu molí. Els partits independentistes, en aquest cas, li retrauran la centralització que va fer en plena pandèmia i el desgavell que, segons ells, hi va haver els primers mesos del coronavirus.
I tot això, el bloc independentista no té cap intenció, diuen, de fer president Illa, però tampoc s'avenen entre ells, amb el dubte de si entre Junts, Esquerra i la CUP aconseguiran sumar 68 diputats, que és la majoria absoluta. Carles Puigdemont insisteix a treballar junts després del 12 de maig. Però Pere Aragonès no se n'enfia ni un pèl. Laia Colomer.
Sí, després d'una legislatura en què els partits independentistes sumaven majoria absoluta, però que ha acabat com el rosari de l'Aurora, ara tots es miren de reull. Carles Puigdemont insisteix en refer la unitat, diu, per reflotar el país.
Perquè aquest marc de què ens hem dotat tingui la potencialitat que volem, cal una condició prèvia, que és de que puguem treballar conjuntament. Les amenaces són tan profundes que si no ens arremenguem i ens posem a treballar, ens pot quedar el país a les mans.
Però Pere Aragonès no les té totes.
El que necessitem no és crides a la unitat 3 dies abans de començar la campanya, sinó practicar-la en els darrers 3 anys, que és el que hem trobat a faltar. Ningú ens assegura, doncs, que després del 12 de maig no tornin a canviar d'opinió.
I mentrestant la CUP carrega contra tots dos. Laia Estrada lamenta que els últims anys sempre hagin preferit pactar amb el PSC.
Tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya el que han fet és mirar més el PSC i el diàleg amb el PSC que no pas amb una formació com la CUP. I per tant, per molt que, per exemple, en aquesta passada legislatura teníem una majoria independentista, aquesta no ha servit per fer avançar el nostre procés d'autodeterminació. Al contrari, hem retrocedit.
Tots tres candidats s'hi van referir durant la Diada de Sant Jordi.
I per cert que el Tribunal Constitucional ha avalat la candidatura de Carles Puigdemont. Ahir va rebutjar el recurs d'empara que havia presentat Ciutadans sota el pretext que Puigdemont tenia el DNI caducat. I mentrestant, Clara Ponsatí i Jordi Graupera celebren que algunes enquestes ja recullin el seu projecte polític. La publicada ahir pel periòdico els donava gairebé un 2% d'intenció de vot, insuficient per tenir un escó, però consideren que és una gran xifra tenint en compte que van anunciar la creació del partit només fa un mes. Ahir el van presentar al Teatre Borràs de Barcelona en dues sessions en què van omplir pràcticament totes les butaques, i eren Joel Penya.
700 persones a 6:45 i 700 més dues hores després van anar fins al Borràs en ple Sant Jordi per sentir què pot aportar a l'hora l'independentisme. Ponsatí i Graupera presenten el partit com una revolta política que vol que el turisme deixi de ser la base econòmica de Catalunya i ho sigui la recerca, que suposa el Hard Rock i els Jocs Olímpics d'hivern, que vol blindar i potenciar el català i que espera revifar el procés.
Què necessita el país en termes d'educació, per exemple? La resposta és un conflicte amb Espanya. Si pensem què necessita el país en termes d'energia, la resposta és un conflicte amb les grans energètiques.
Cal canviar el model educatiu, cal canviar el model energètic, cal canviar la llei electoral, cal canviar l'esperit de la gent per anar cap a la revolta de la independència i per fer això cal canviar els lideratges.
I van dir que volen canviar la manera d'entendre la política a Catalunya. Per això volen acabar amb les llistes electorals tancades. Per cert, que Joel Joan va encarregar-se de tancar l'acte i va explicar que Clara Ponsatí li va proposar anar de número 1 per a Barcelona. Això sí, des del partit ja n'ha aclarit a RAC1 que ho va dir de conya.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la sortdirectora de l'àrea i col·laboradora del món a RAC1, Carla Torró.
Una de les poques coses que semblen clares és que seran imprescindibles els pactes per poder governar, i per això segurament seria clau conèixer amb qui vol pactar i amb qui no cada partit, quines són les seves línies vermelles. Puigdemont està disposat a acceptar els vots d'Aliança Catalana? Esquerra prefereix pactar amb el PSC o amb Junts? I els socialistes contemplen una operació Barcelona, o sigui, un escenari que pot semblar molt marci ara mateix, no? Però en què es pogués arribar a rebre vots de Vox per barrar el pas a l'independentisme? Són preguntes que els partits no contestaran perquè no voldran tancar la porta a cap vot, però que al mateix temps aboca els electors a dipositar la papereta a la urna sense tenir clars potser alguns elements que podrien ser per ells decisius a l'hora de decidir si la confiança va cap aquí o cap allà. Seran claus els pactes que no podem saber hores d'ara per on aniran i ni tan sols si seran possibles, perquè les últimes enquestes dibuixen un panorama més de bloqueig que de govern. Veurem si el 12M és estació d'arribada o si més aviat pot acabar convertit en unes eleccions de primera volta.
I encara en política, gràcies Carla, i a menys de dos dies que comença la campanya electoral, Pere Aragonès ha viatjat a Irlanda del Nord en el que serà l'últim viatge oficial com a president. Allà es veurà amb la presidenta d'Irlanda del Nord i també amb l'alcalde de Belfast. Anem cap allà amb el nostre enviat especial a Belfast, Adrià Santasusagna.
Aragonès acaba la legislatura a Irlanda del Nord perquè és un territori amb agenda compartida amb Catalunya, l'autodeterminació, la llengua i la justícia social. El president vol consolidar l'aliança amb el Sinn Féin i per això reunirà amb l'alcalde de Belfast i la presidenta d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill. Aragonès també visitarà una escola per conèixer de primera mà com s'ensenya l'irlandès. Amb aquest viatge, el president acaba una legislatura en què treu pit d'haver pogut conèixer i trobar-se amb mandataris i personalitats de primera mà, com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president francès Emmanuel Macron, l'exsecretària d'Estat dels Estats Units Hillary Clinton o el papa Francesc al Vaticà.
Tres quarts de nou. D'aquí uns moments parlem de lloguer, parlarem de reparacions, parlarem de la sequera i camí del Congrés. 11 minuts i les 9. Continuem els apunts aquí al món RAC1. Tots aquells que estigueu buscant un pis de lloguer sabreu molt bé de què va la següent notícia. A la demarcació de Barcelona, la demanda de pisos continua augmentant mentre l'oferta baixa. Què ha passat? Doncs disparar la pressió fins a nivells força insostenibles. Atenció, per cada pis o casa que surt al mercat hi ha més de 100 aspirants a llogar-lo. 100. Barcelona és la tercera zona més tensionada de l'Estat, només pel darrere de les Balears i Santa Cruz de Tenerife. Madrid és quarta. Aquí, 100 per llogar-lo. A Madrid, 60 aspirants per oferta. Per sota, clarament per sota, de la dada de Barcelona. Que tingueu, per exemple, una rentadora o una nevera espatllada perquè la Unió Europea obligarà els fabricants d'electrodomèstics i aparells electrònics a oferir als consumidors l'opció de reparar-los abans de comprar-ne un de nou. El Parlament Europeu va aprovar ahir una llei que reforça els drets de la ciutadania a l'hora de reclamar una incidència. De retruc, la mesura busca reduir també els residus que generen aquests aparells. Des de Brussel·les, l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Un dels principals problemes a l'hora de reparar un electrodomèstic és que quan es demana un pressupost sovint surt molt car i la gent s'acaba decantant per comprar-ne un de nou. Doncs bé, la llei blinda els drets dels consumidors i obligarà els fabricants a poder reparar una nevera, assecadora, forn o tauleta mòbil més enllà del període de la garantia i a preus realistes. En parlava un dels ponents de la llei, l'eurodiputat René Repassi.
Les reparacions han de ser competitives i la gent s'ho ha de poder permetre. I avui prenem mesures, perquè quan parlem de reparar normalment parlem de preus desorbitats. Per exemple, 900 euros per un mirall d'un cotxe és inexplicable i no s'ajusta a la realitat del mercat.
A més, durant el temps en què aquest aparell s'està reparant, els fabricants hauran d'oferir un de provisional de manera gratuïta i després la garantia s'ampliarà un any. De retruc, la mesura té una mirada mediambiental. Si es fan més reparacions en comptes d'oferir nous electrodomèstics d'entrada, Brussel·les calcula que es podran reduir de manera considerable les prop de 35 milions de tones de residus que generen les escombraries dels electrodomèstics.
La pluja que ha caigut les últimes hores, home, no sé, pot ajudar a continuar omplint els embassaments. En un moment en què els 5 pantans de l'àrea de Barcelona i Girona ja han tornat a superar el 19% de la capacitat. Això vol dir que des de principis de març han crescut 4 punts percentuals i prop de 25 hectòmetres cúbics. Per tant, els 5 embassaments del sistema Ter Llobregat ja superen els 116 hectòmetres cúbics. L'únic embassament d'aquesta àrea que ha perdut reserves és Sau. A Osona, fa uns dies estava al 7,5 i ara es troba al 4,5. El motiu és que l'Aca està derivant l'aigua que s'hi havia acumulat fins al pantà de Susqueda, uns quilòmetres més enllà, per concentrar tota l'aigua en un únic espai i garantir que sigui de més qualitat. Això fa que l'embassament de Susqueda estigui ara gairebé al 25%. Són gairebé 10 punts més que a principis de març. Ara bé, l'embassament que està més ple, percentualment, és el del Solsonès, el de Sant Ponç, que es troba en el 32% de la capacitat. Mentrestant, encara cueixen els efectes del temporal marítim de fa unes setmanes que va deixar sense sorra diverses platges catalanes. Per exemple, les de Sitges. Per solucionar-ho, avui La Vanguardia explica que Sitges hi volcarà la sorra que té acumulada a les bocanes dels ports. Són 20.000 metres cúbics de sorra que aniran a petar a dues de les platges més afectades, la de Sant Sebastià i la del Garraf. Una decisió sorprenent perquè l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, porta 5 anys enfrontant-se a la mesura. Ara, però, diu que entén que es tracta d'una situació clarament excepcional. I ja que parlem d'això...
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Fa molt fred.
Sí.
Fa molt fred, però avui serà un dia radiant.
Sí, avui no patirem pas per la pluja, avui serà un dia de sol a tot el país, només amb alguna boirina ara de bon matí, després a la tarda amb algun ruixat a la cara nord del Pirineu, amb cota de neu al voltant dels 1.400 metres, i com deies, fa fred. Tenim 2 graus sota zero ara mateix a Olot, hi ha 1 grau negatiu a Prades, 5 positius a Sant Cugat del Vallès, 9 al Vendrell, 2 a Girona, 5 a Lleida, 9 a Tarragona i temperatures de 5 a 9 graus a Barcelona. I avui notarem molt el contrast tèrmic entre ara i el migdia, que serà més suau que ahir, amb màximes de 15 a 20 graus. I a partir de demà arriben ruixats cada dia. Poc o molt plourà un lloc o altre del país i demà al matí, sobretot en punts de la costa i del prelitoral de Girona a Barcelona, es poden escapar algunes gotes, però a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Divendres a partir del migdia també començaran aquests xàfecs, ho faran pel prelitoral i després s'estendran cap a l'interior i al Pirineu i de moment pinta que el cap de setmana continua el temps insegur. Dissabte amb ruixats a qualsevol punt del país i diumenge, sobretot a la tarda, entre Girona i Barcelona. I sembla que aquest temps inestable també ens podria acompanyar a principis de la setmana que ve i ja ho veurem perquè tota l'acumulació dels propers dies ens podria deixar registres importants. Encara no posem números, però sí que aquesta pluja que anirà fent demà, divendres, el cap de setmana, dilluns, dimarts i força general, ens podria anar bé.
Home, que bé.
Sí.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en StickPack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Menys un minut i continuem.
El guió de la nostra vida no està escrit, però sí que podem decidir com volem que sigui el seu final. Amb el DBA, el document de voluntats anticipades o també conegut com testament vital, podem deixar registrades instruccions o desitjos que volem per la nostra persona. El DBA permet que, en cas que el nostre estat de salut ens impedeixi complir amb les nostres voluntats, en quedi constància i es pugui acomplir. Des de l'atenció mèdica que desitgem rebre fins a la designació d'un representant, passant per voluntats tan personals com quins tractaments mèdics acceptem rebre i quins no, o quin destí volem pel nostre cos. És important que els professionals de la salut estiguin informats i coneguin el testament vital per ajudar la població a dur-lo a terme. Per això, la Fundació Mèmora, en col·laboració amb el Col·legi de Metges i la Fundació Luzón, ofereix formació per conèixer millor els aspectes bàsics del DBA. No hi ha ningú millor que un mateix per decidir quin final volem per la nostra vida.
Persones que sigueu a l'àrea de Tarragona, tornareu a sentir això. Protecció Civil ha organitzat un nou simulacre de risc químic. Començarà al migdia, durarà un quart d'hora i sonaran les 52 sirenes que hi ha a les Terres de l'Ebre i Tarragona. També s'enviarà una alerta als mòbils de les persones que estiguin en aquesta zona informant de la prova. La previsió d'interior és que rebin aquest missatge gairebé 200.000 persones. I a la resta dels esports en Repsol, l'Expansión ha publicat fa una estona una entrevista a Javier Tebas, en què el president de la Lliga descarta comprar la tecnologia de gol. Això que ja m'agrada la polèmica del gol fantasma de Yamal de diumenge al Bernabéu. Javier Tebas diu que l'ull de Falcó no és tan perfecte com sembla.
Es una tecnología que lleva muchos años y es una tecnología que no es perfecta, ha dado bastantes años en algunas de las grandes ligas, eso está en los medios de comunicación. Si fuese perfecta, ya lo hubiésemos puesto. Para el uso que se le da, es muy elevado el valor porque no es perfecta. Y con el VAR, el 99% de las jugadas se pueden solucionar. Y con el incidente que ha habido con el Clásico, si se hubiese dado gol, se hubiese dicho que la tecnología de gol no era perfecta.
Mentre estarà a Anglaterra, l'Arsenal va golejar 5-0 el Chelsea i referma el lideratge de la Premier. Avui el Liverpool juga al camp de l'Everton a les 9 i demà el Manchester City va al camp del Brighton. Després de jugar, els de Pep Guardiola encara es quedarà un partit pendent. Ara com ara continuen depenent de si mateixos per guanyar la Lliga. Parlant de Pep Guardiola, ha tornat a declarar el seu amor etern al Barça. En una conversa informal amb l'Aitana Bonmatí en el documental que 3CAT li ha fet a la jugadora, Pep Guardiola deixa anar que tornaria al Camp Nou gratis com a president del Barça.
Estaré jo ja, com que tindrà
els 80 anys. No, el problema, jo t'agraeixo molt l'oferta.
Perquè tu encara no te l'he fet.
No, vindré gratis, no pateixis, no serà angústia econòmica. El problema és que aquí hi ha un problema que t'he de dir, que jo seré el president, i seré jo que seré tu com a directora esportiva. Aquest és el canvi que farem.
Tu seràs el president?
Exacte, aquest és el que farem.
No, perquè sí, si vols entrenar fins als 80 anys...
No, jo dic que podria entrenar fins als 80 anys, que no entrenar fins als 80 anys, això ja t'ho asseguro.
Evidentment, quan deia això el president del Barça, ho deia amb una ironia evident. I a França avui el PSG pot guanyar la Lliga si vens el Lorient i el Mónaco ensopega davant de l'Illa. En bàsquet, el Real Madrid s'ha avançat als quarts de final de l'Eurolliga després de guanyar de 16 punts al Baskonia. I avui recordeu al Palau Blaugrana i a RAC+1 en directe, el Barça estrena la seva sèrie contra l'Olympiacos.
Estacions de servei Repsol. Troba-ho tot, fins i tot allò que busques. Repsol t'ofereix els esports.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oh, i tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc.
Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
De seguida, anem al Congrés, però abans...
Expocasió Girona. Els dies 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva us ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí al trànsit, amb la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Matí molt complicat a les carreteres catalanes. A Tortosa es manté tallada la C-12 per un accident mortal a primera hora del matí. Es tracta del conductor d'una motocicleta que ha mort després d'un xoc frontal contra un camió. Aquestes són 33 les víctimes mortals en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. L'11è motorista és del gener. Pel que fa a la incidència viària, la via es manté, com dèiem, tallada en els dos sentits i sí que es fan desviaments senyalitzats per facilitar la circulació. També un matí que hem de destacar la xarxa bàsica metropolitana, 11 quilòmetres de retenció a la P7 a la Roca per la retirada d'un vehicle, i a la mateixa via a Santa Perpètua ja està normalitzada la circulació després d'una incidència, tot i que encara es mantenen 6 quilòmetres de retenció. També hi ha retencions habituals a la C58, a la 2 i a la B23, sempre en sentit Barcelona, i a les rondes retencions habituals a les dues vies en els dos sentits. És tot des del RAC, bon dia.
Soc en Fel Feixeda, soc el presentador d'Expocasió Girona. Cada dia ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
I quedem aquests apunts aquí al Monarracú. Ah, per cert, avui a partir de les 11 del matí, Meg Ryan al món a RAC1, quedeu avisats. Però parlarem un dia més de Taylor Swift. Aquest cop no és perquè hagi batut cap rècord de vendes ni perquè li hagi donat cap premi, res. Si la dediquem a aquest apunt final és perquè una església protestant de Heidelberg, Alemanya, farà sonar cançons de l'artista a les seves misses. El seu pastor, el de l'església, no de Taylor Swift, ha explicat que ho fan per atraure nous públic, especialment el jovent. Tot i que la proposta pugui semblar una estrambòtica, l'església ja ha penjat el cartell d'entrades esgotades pel pròxim dia 12, la primera missa amb música de la cantant nord-americana. Ens agradaria dir allò del primer que arriba, el primer que seu, però no, 423 persones ja han reservat cadira o el seu lloc al banc per sentir una missa en versions en directe de Taylor Swift. A més, hi haurà doble sessió, matí i tarda. Desconeixem si el pastor els farà posar en fila i entregar-los el pa sense llevat, dirà allò del cos de Swift. Uf, però estem segurs que anar a una missa així ha de ser l'hòstia. Amén.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.